El cafè de la ràdio.
El PSOE ha estat el partit més votat a Sabadell. Ha reclutat un 34,15% dels vots, 23.450 sufragis per ser exactes. Si ho mirem per districtes, els socialistes han guanyat en tots, menys en el primer, on s'ha imposat Junts. Una imatge molt similar a la de les últimes eleccions, tant europees, autonòmiques, com també municipals. En canvi, el que ha variat significativament és la participació, que ha anat clarament a la baixa. Si bé el 2019 va votar un 62% de l'elecció, l'electorat sabadellenc, els últims comicis europeus coincidien amb les municipals, aquest 2024 la participació ha estat del 43,69%. Helena Molís, molt bon dia.
Bon dia. El PSC ha tenyit de vermell el mapa municipal i ha estat així, com aquest diumenge ha completat un 4 en ratlla. Va ser la força més votada en les municipals de l'any passat, en les estatals i també a les autonòmiques del maig. Tots els districtes han votat el partit encapçalat per Teresa Rivera, excepció del primer, que ha votat el de Junts, on hi figuren dos sabadellencs, Alistair Spering i Lídia Bosom, número 17 i 20, respectivament. Per tant, queda lluny d'entrar com a eurodiputats del Parlament Europeu.
I el que ha quedat lluny també és el 62% de participació que hi va haver el 2019.
Sí, és que si bé fa 5 anys van votar 6 de cada 10 sabadellencs, més de la meitat, enguany ho han fet 4 de cada 10, menys de la meitat. Una tendència a la baixa que s'ha notat des del primer moment, quan els resultats de les dues del migdia ja exposaven una caiguda de gairebé 10 punts en la participació, enfilant-la fins al 25,29%. A la tarda, a les 6, a la segona entrega de resultats, l'abisme s'havia incrementat en 5 punts més, passant a tenir una diferència de 15 punts respecte dels últims comicis. I és que, de fet, aquesta vegada hi havia dos perfils molt definits que han anat a votar. En Samuel i la Clara representen els votants per convicció, per deure moral.
Nosotros siempre que hay elecciones, tanto sean a nivel nacional como europeo, siempre intentamos venir a votar, haga un mal día como hoy, haga buen día, y nada, por lo menos para contribuir un poquito a ver qué es lo que sale, para luego no poder quejarnos, digamos, si no venimos a votar.
Siempre que se ha de votar alguna cosa, votem. Europees o el que sigui. Llavors crec que sempre té una repercussió, sempre que votes sempre té una repercussió, i més a nivell europeu sembla que no tingui impacte, però sempre té un impacte el que un decideix fer.
En canvi, l'Alba i el Ramon ho han fet per frenar l'auge de l'extrema dreta a Europa.
Sobretot perquè no avanci l'extrema dreta, aleshores penso que aquest any és més important, però sempre voto, eh? És igual que siguin les europees, com les estatals, com les autonòmiques, municipals.
Té una importància gran, i més tenint en compte que ara sembla que l'extrema dreta a Europa pot tenir un paper important.
Tot i això, no ha estat suficient, perquè tant el PP com Vox han augmentat la seva confiança amb la ciutadania i han aconseguit més vots que el 2019.
De fet, el PP, Helena, ha estat qui ha guanyat les eleccions a Espanya.
Doncs sí, per només 2 escons de diferència, el que és el mateix 4 punts percentuals. Ara mateix, doncs, el PP té 22 escons al Parlament Europeu. El president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, celebrava així la victòria.
Los españoles nos han dado un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente y el triunfo que estábamos esperando. Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista.
Diputats s'ha situat en segon lloc, mentre que la tercera força és Vox, que en té 6. En canvi, a Catalunya i també a Sabadell s'ha imposat el PSC. El primer secretari socialista, Salvador Illa, feia una lectura en clau catalana dels resultats a les eleccions europees.
És veritat que aquestes eleccions són unes eleccions al Parlament Europeu, unes eleccions europees, amb clau europea, però penso que la rotunditat amb què s'han expressat els catalans convida a que tots reflexionem, totes les formacions polítiques, sobre la necessitat d'obrir una nova etapa a Catalunya.
De fet, és l'única autonomia, juntament amb el País Basc i Navarra, que no ha quedat tenyida de blau aquest diumenge. Pel que fa als partits independentistes, Junts es manté com a segona força a Catalunya, tot i perdre més de 10 punts respecte d'ara fa 5 anys, i només Toni Comín ha revalidat l'escó Eurocambra. A Esquerra ha retrocedit fins a la tercera posició.
I pel que fa als resultats de la Unió Europea, l'Eurocambra afronta una nova legislatura més ancorada a la dreta, si bé la gran coalició de populars, socialdemòcrates i liberals manté la majoria parlamentària.
Sí, tant el Partit Popular Europeu Europeu com l'espai a la seva dreta han millorat els resultats. El PPE i els ultres d'Identitat i Democràcia i els conservadors i reformistes passen de representar el 42,21% dels escons a tenir-ne 44,31%. En canvi, socialdemòcrates, ecologistes i l'esquerra unitària es queden amb poc més del 30% de representació. El centre s'empetiteix amb la caiguda dels liberals pels mals resultats del president francès Emmanuel Macron. Tant és així que ha anunciat un avançament electoral al país després que l'ultradreta de Marine Le Pen hagi arrasat en França en els comicis europeus.
Doncs aquestes són les dades, però ara toca fer-ne l'anàlisi. En parlem aquesta hora amb el professor Ernesto Pascual, expert en política internacional. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quines han estat les claus d'aquestes eleccions europees?
Bueno, bàsicament que res canvia, en el sentit, com heu dit ara, que la coalició governant durant aquests 40 anys continua governant i, de fet, la baixada ha sigut més per l'esquerra que per la dreta, però la coalició es manté. I sí que és veritat que l'altra dreta treu uns resultats molt bons, sobretot en dos països preocupants com són França i Alemanya. I en els cinc fundadors, no? Bèlgica, Itàlia, també estan dintre d'aquest triomf de l'ultradreta.
Quina lectura se'n pot fer d'aquest ascens de l'ultradreta, sobretot en països com Alemanya i França, que això ha portat, a més, a una dissolució de l'Assemblea Nacional i la convocatòria anticipada d'eleccions?
Bueno, a França té a veure molt més amb que l'estructura del partit de Macron no és un partit clàssic i ha crescut al voltant d'una figura que se'n va pagant i que mica en mica és devorada per un partit que sí que és un partit estructurat dintre de França, no? Amb representació als municipis, i això fa que en aquestes eleccions que habitualment es vota poc, aquells que són capaços de mobilitzar dintre del país tenen més avantatge que els altres, no? La lectura que podem fer és que realment Europa s'ha de plantejar, primer, la necessitat de que la ciutadania europea participi, i això vol dir canviar l'estructura de certes de la pròpia Unió Europea, potser fent que el president s'escolleixi per tots els europeus, potser també presentant candidatures a nivell europeu i no pas nacional, i, per una altra part, començar a entendre que certs plantejaments de la política europea en general no van amb els interessos dels ciutadans de la pròpia Europa.
Clar, en aquest sentit, a l'estat espanyol, de fet, en aquestes eleccions europees, durant la campanya hem vist que potser es parlava molt més de temes que afecten directament la política nacional, no?, o espanyola, que no pas de temes que puguin dependre directament de la Unió Europea. No? No sé si en la resta de països ha passat una mica el mateix o no, o s'han fet aquesta campanya més en clau europeista.
No, és un vici que tenen tots els països, habitualment, convertir les eleccions europees en un plebiscit nacional en cert sentit, i de fet la dissolució de l'Assemblea Francesa va per aquest camí. De totes maneres, això no treu importància al fet de dir, bueno, pues les eleccions europees tenen uns factors que influeixen en la política nacional. Si és veritat que hauríem de variar la perspectiva i veure que el discurs de política nacional en realitat és un discurs que afavoreix més els postulats de l'extrema dreta, que continuen amb voler a l'estat-nació, que no pas a la construcció europea, que hauria de ser l'objecte central de les eleccions.
El projecte europeu és caduc, veient aquests resultats, veient l'ascens de l'extrema dreta amb aquest tema de l'estat-nació que ara comentava vostè?
I és caduc, ho portem tots malament, perquè aquest, bàsicament la Unió Europea va néixer per evitar confrontacions internes dintre dels països i l'ascens precisament del feixisme o la rememoració del feixisme que ens va portar a la Segona Guerra Mundial. Jo el que crec és que, com t'he dit, en realitat el bloc central que ha construït la Unió Europea, que és a dir, els conservadors, els liberals i els socialistes, han perdut 7 escaons. O sigui que el projecte no està caduc, no ens podem quedar amb l'ascens de l'altra dreta. És preocupant, sí, hauríem de fer polítiques noves per o millors, no noves, millors, per sintonitzar més amb l'electorat europeu, sense dubte. Però això no diu que el projecte està en crisi, perquè continuaran governant el bloc central, que és europeista.
Pel que fa a la mirada dels resultats aquí a l'Estat espanyol, s'augurava fa uns mesos potser una victòria més clara del Partit Popular, finalment 2 eurodiputats més que el PSOE. Això, si es fa aquesta lectura en clau plebiscit a l'Estat espanyol, deixa en bon lloc o surt ben parat en qualsevol cas el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que també doncs, a tot el tema de la imputació a la seva parella també ha portat cua, diguéssim, en aquesta campanya electoral?
Aquest és el perill de fer precisament de les europees una qüestió nacional, que et pot sortir el tir per la culata, i en aquest cas ha sortit, perquè si tu planteges, o si el Partit Popular va plantejar això com un plebiscit, la victòria claríssimament és insuficient. I a més, la traslació dels resultats amb un 49% de participació no és realista, i amb un sistema, atenció, amb un sistema diferent també, en el que no hi ha barrera electoral i en què la circumscripció és única. La traslació dels resultats en aquest nivell deixen millor al Partit Socialista, en aquest cas, que no passa el PP.
I a Catalunya quina lectura anem de fer? Perquè també avui es constitueix la mesa del Parlament, el presidenciable Salvador Illa, líder del PSC, feia també una lectura en clau catalana, no? Deia que els resultats amb aquesta victòria socialista a Catalunya eren un aval, diguéssim, d'alguna manera a la seva investidura, també la pèrdua de la força del bloc independentista amb aquesta pèrdua o aquesta reculada d'un milió de vots. Quina lectura anem de fer en aquest cas?
Bueno, si el que veiem en les eleccions europees és, des de la politologia, és l'anàlisi de cicles, està clar que Espanya, el cicle, és de dretes, també Europa és de dretes. Això vol dir, no vol dir que no resisteixi a nivell nacional el PSOE, perquè està resistint, però els cicles alcistes de dretes, igualment, en aquesta visió més global, el que podem veure a Catalunya és que el cicle està clar que és, si, no només socialista, sinó el que està clar és que el momentum independentista ha passat en totes les eleccions.
Ernesto Pascual, professor de la UOC i també expert en política internacional. Gràcies per fer-nos avui aquesta anàlisi. Gràcies.
A vosaltres. Adéu.